en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia des de Ràdio Villarreal, ja saben, la 92.2 de la freqüència modulada, les 12 en punt del matí, un dia 10 de gener, i com bé sabe tot el món preocupat per esta onada i per esta quantitat de casos que apareixen al rededor. Anem a escoltar el president del govern que deia en referent als tests d'antígens.
Decirle, en primer lugar, que el debate que teníamos antes o durante estas Navidades ha sido sobre todo la oferta de esos test, es decir, existía un cuello de botella, había un aumento exponencial de la demanda de los test de antígeno, pero no así de la oferta de los mismos. Bueno, este tema ya ha sido resuelto y ahora efectivamente nos meteremos también con el control de los precios de los test de antígeno. Pero también quiero recordar una cosa. El año pasado, cuando se abrió el debate sobre el IVA de las mascarillas, que efectivamente suprimimos, ahí también ya incorporamos la supresión del IVA para los test de antígenos.
És dir, lo que ens diu el president del govern és que l'executiu, després de resoldre el problema amb l'oferta dels tests d'antígens, o sigui, que en tindrem per a tots i podrem anar a comprar-los sense cap problema, està treballant ara en el control i la regulació dels seus preus, és dir, no pot ser que s'hi costen tres voltes més de lo que costen a uns altres països. I a més, diu també que l'any passat, quan va suprimir l'IVA de les mascaretes, jo va fer també en el d'estos tests, és dir, suprimir l'IVA també. Per tant, ja no tenim problema a l'hora d'adquirir un test a bon preu. Ara sí, els meus companys, ja en la normalitat que ens caracteritza, Maria Ventura López, molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ja podrem tindre aquests test a bon preu per a poder fer-nos la prova en cas de que tinguem algun tipus de dubte. Però, a més, el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunciava la setmana passada, concretament dimecres, que puguem notificar a la Conselleria de Sanitat dels casos positius de coronavirus que se realitzen en les farmàcies a partir d'un test d'antígens. Té que ser presencial i, a més, agraïa que els farmacèutics puguin incorporar aquestes dades a la Generalitat i seria una forma molt efectiva per a que se descongestionara tot el que és este boca de botella que s'estava fent anant tot el món a aquesta atenció primària.
Sí, de fet, comunitats autònomes com Madrid o Catalunya diguem que estaven notificant els casos d'aquests tests d'antígens que s'estaven fent a casa, no directament, que no feia falta anar lo que era el centre de salut. Però, clar, cuidao, perquè ha hagut una partida, no?, de tests d'antígens que ha donat falsos positius, no falsos negatius, sinó falsos positius, lo que fa que s'embolique tot el teu voltant, no? Perquè les conseqüències de tindre un test positiu o un test negatiu és molta, no?
En este cas, per això, el cap del Consell volia que foren les farmàcies, i si és que ho desigen i de forma voluntària, lo que faríem seria un test correcte, és dir, tu, si te fas un test i en vez de no sé quantes ratlletes són, però hi ha algo que determina si això està ben fet o no. I clar, si tens davant una persona a un sanitari davant, pues sí que te pot dir si té és positiu o negatiu. I a més, se comunica a Generalitat, s'agilitza la cosa i esta persona ja està controlada en cas de que se li compliqui ser positiu.
Mira, justament jo crec que una de les complicacions de fer-nos els tests a nosaltres mateixa és lo molest que és que te fiquen la vareta per el nas, no? I ahir, per exemple, en un grup de WhatsApp meu, van dir que jo crec que a lo millor inclús els bastonets que ens fiquem deurien tindre com una ratlleta de fins a on es tindria que col·locar ese pal per a que siga efectiu la prova, per si no ens el dinsem suficientment, no, Susana? I clar, són detalls que poden ser determinants a l'hora de donar ese resultat.
Lo que els demanava les farmàcies fora ese comunicació sanitat, però, ojo, el registre de les dades personals per part de l'oficina de farmàcies farà sempre que la persona que se someta al test ho desitge. Per això se sol·licitarà el consentiment dels usuaris en tots els casos. Sabeu el que existeix en la protecció de dades i aquesta controvèrsia que ara n'hi ha en aquest moment? Bueno, és una forma d'agilitzar. També sabem que n'hi ha gent que se nota constipada o congestionada i que no se fa test i que no està contribuint a fer ningú bé. Sabem que ara el confinament és més curt, que per a compensar allò de no tindre tanta gent, perquè n'hi ha un greu problema a les empreses perquè falta moltíssima gent al treball per la quantitat de positius que n'hi ha. Per això s'ha reduït el temps de confinament. Per tant, hem de ser... No sé, tots hem de pensar com una unitat. No hem de pensar que si jo no ho dic... No, és que si tots fan com tu si no ho dius, no mos llevarem això de les mans. I... Bueno, no sé, per tant, al final, o millor, i 5 dies que has d'estar en casa, pues també te dona temps a reflexionar un poc sobre el que estàs fent tots els dies, no? No sé, dic jo.
Un poquet complicat, no? Perquè és veritat que ara mateix, pues, i ser positiu, pues, desbarata un poquet els plans, no? No, sobretot, jo crec que la angoixa, no? Anar a treballar, sobretot, lo que tens... els teus familiars, jo crec que un poquet qui dona positiu es sent un poquet responsable, no? Però és veritat que bé, s'està alleugerant i jo crec que cada volta la quarantena serà menys i acabarà desapareixent, perquè l'Omicron és veritat que està ajudant un poc a estabilitzar la situació, no? No és tan alarmàtica com la de l'any passat, per exemple, a aquestes dades, i això hi ha que ser conscient.
Sí, jo l'altre dia veia un informatiu, un programa on un dels presentadors deia no tenim que donar la sensació de tant de pànic com donàvem fins ara, perquè la cosa s'ha relaxat molt, la gent ja sap com viure en este virus i si tenim aquesta possibilitat de fer-nos el test d'antígens i saber, bueno, estem un poc malusius, pues bueno, ho hem de dir, mira, estem malusius, la gent que siga asimptomàtica, pues bueno, pot teletreballar. N'hi ha també moltes maneres de teletreballar. És a dir, tu ja saps que era ràdio, pots fer-ne des de casa també, Maria.
Sí, totalment.
Entonces, bueno, dit això, tranquil·litat, a veure si les farmàcies també es comencen a col·laborar. La setmana passada es van posar en contacte amb farmàcies de la zona i com no sabien ben bé encara com havien de fer-lo, han preferit esperar-se esta setmana que li donin les directrius. I quan ja sapiguem les directrius que tenen, pues entrevistarem alguna farmàcia de la zona i que us ho conte. Pauseta de publicitat i les notícies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía. Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Ahora, reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputació de Castelló.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Quines ganes tenia, Maria, de que me llisqueres notícies i que me comunicares tot allò que està passant durant el dia, durant la nit.
Pues mira, Susana, anem a parlar d'eixes ajudes a la vivenda i a l'habitatge de la Generalitat Valenciana, perquè ha concedit prop de 27,5 milions d'euros a 15.000 unitats de convivència per a ajudes al lloguer a tota la Comunitat Valenciana. Més de 19 milions van destinats al programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i beneficiaran a 11.646 unitats de convivència, del qual pues arribaran a 2.910 famílies que ho necessiten a la nostra província de Castelló, mentre que 8 milions són per al programa d'ajudes del lloguer per a joves i que i beneficiaran a 3.590 sol·licitants de tota la Comunitat Valenciana. Uns 632 a la nostra província de Castelló, no? Que jo crec que sempre ve bé per a ajudar a que els joves s'independissin, no? I que facin la seva vida, Susana.
Jo, veuràs, la gent que necessita ajudes de lloguer jove, ho entenc, i el que vull és que, bueno, que pensen que els ajuden a ser autònoms i agarrar els arrels de la seva, o sigui, les riendes de la seva vida, no? Però jo indagaria quins són aquestes famílies que encara ho segueixen necessitant. És trist, no?, que tinguis que anar a demanar per a poder pagar-te el techo on vius.
Sí, sí, perquè clar, és molt necessari i moltes voltes avui en dia totes les despeses que tenim, no?, i els salaris que hi ha, pues, no fan possible que molts joves s'animen a fer-ho, no? Susana, si a lo millor és ho a soles en aquesta unitat de convivència, no pot fer-ho a soles. Ara anem a parlar, pues, de la Covid, perquè la Conselleria de Sanitat ja ha començat a manar missatges de text als mòbils, als majors de 40 anys, per a rebre la seva dosis de reforç per a la vacuna. Tal com va succeir en la campanya anterior, la vacunació es realitzarà seguint l'edat en ordre descendent, encara que la irrupció de les noves variants i la major informació que tenim del virus canviarà alguna cosa, algunes de les normes que donen per segures del Covid. D'una banda, només administrarà una dosis i no dues com la campanya anterior, ja que tots els vacunats tenen ja la base per a generar els anticossos i en aquesta ocasió es tracta només de reactivar la generació d'anticossos. Per una altra, aquelles persones que hagin superat la Covid en els últims mesos veuran com la seva cita es retarda. Aquesta decisió és deguda al fet que el superar la malaltia significa que l'afectat ha desenvolupat suficients anticossos per a combatre el Covid, a pesar que aquesta immunitat és merament temporal i els afectats rebran finalment la seva dosis de reforç. Sanitat prioritzarà reforçar les defenses d'aquelles persones que més ho necessiten amb la intenció de frenar la progressió dels contagis, Susana.
He rebut el missatge i tinc cita per al dia 14 en l'Hospital de la Plana, és dir, i per fer-me la tercera dosis de record. És dir, jo ja l'he rebut, el missatge.
Uh-huh. Víctor, volies dir algo?
No, ja ho has resolt.
Ah, val, perfecte. Per cert, no he ficat així en el nostre temps de notícies. Tot el desenvolupament estem rebent un fum de notes de premsa per part de la Diputació de Castelló desgranant cada punt dels pressupostos on més han invertit. O sigui que poden entrar a la nostra pàgina web, que és www.radiovilareal.es, i veuran cada partida desgranada que ha pujat la seva inversió i veuran quin és el que esperen fer, no?, al 2022 des de la institució provincial. I ara, després d'aquesta anotació, ens n'anem a Nules, perquè els joves interessats a sol·licitar el carnet jove no hauran de desplaçar-se ja a altres poblacions i podran fer-ho en el casal jove de la localitat gràcies al conveni de col·laboració signat recentment entre l'Ajuntament i l'IBAC. En aquest sentit, l'Ajuntament de Nules es troba ja registrat com a centre emissor del carnet jove, que ja saben que té com a objectiu pues, facilitar a tots els joves la seva mobilitat e intercomunicació, així com a possibilitar el seu accés mitjançant l'articulació de determinades avantatges a béns i serveis, tant de caràcter social, cultural, econòmic, etc, etc, no, Susana? Uh-huh. Que és una bona ferramenta i que animem a tot el món a que se la traga, no? I ara ja ens venim ací a Vila-real. Primer xerrarem de què tornarà a impulsar l'Ajuntament per segona vegada la competició nacional de robòtica virtual Amazon Cyber Robotics Challenge per al mes de maig, amb la qual pretén implicar els centres educatius de la ciutat en un nou repte de programació de robots. Aquest concurs d'innovació educativa, que ja es va celebrar per primera vegada l'any passat a la nostra ciutat, va congregar a més de 1.200 xiquetes i xiquetes arribats de tota Espanya, els que van participar en aquesta competició per a demostrar, no?, les seues habilitats en la programació de robots i superar i ses proves planejades per l'organització, no? Dir que és pues, una nova aposta per emmarcar a Vila-real com a ciutat de la ciència i la innovació, no?, en aquest món pues, tan necessari com és la nostra era tecnològica, no, Susana? O sigui, que estarem molt atents. Després, dir que també l'Ajuntament ha implementat el procés de descentralització dels serveis socials amb la instal·lació d'un equip base en l'edifici Maria de Lluna, situat en el barri del Pilar. Com a part d'aquest procés i amb l'objectiu de continuar millorant les condicions en què es presta l'atenció social en aquestes instal·lacions, el consistori es cometrà una actuació per a millorar la seva insonització, no?, de l'edifici i que no afecti el rendiment de treball de les persones que estan dins, no? I per últim, dir que també l'Ajuntament invertís 65.000 euros en el cementeri per a la construcció de nous nínxols i la millora de les instal·lacions, Susana.
En este cas tindrem a la regidora Rosaria Arroyo, que ens parlarà en què van a invertir-se en això 65.000 euros, si serà en nínxols nous, en arreglar ceres, bueno, després mos ho dirà.
Sí, i Susana, perdona'm que acabe parlant del temps, perquè avui és protagonista el vent, no? Les ratxes de vent registrades fins a les 8:30 d'aquest dilluns han aconseguit els 122 km per hora en fredes a l'interior nord de Castelló, que recordem que romandrà en alerta tant l'interior i litoral nord de Castelló fins a les 3 d'aquest dilluns per aquests forts vents que, com poden observar, pues, poden arribar fins als 100 km per hora, no? I, i dir que també pues, estan fent moltes actuacions per part del Consorci Provincial de Bombers, no? Perquè ja sabem que les fortes ratxes de vents provoquen pues, caigudes de rames, teulades, eviten passar pues, a lo millor parcs proper dels edificis i quan anem en la carretera, molt de cuidado també.
A les 10 del matí, el Consorci Provincial de Bomberos de Castelló havia atès 6 serveis relacionats en el vent, com bé tu has dit. En retirar d'arbres que havien caigut en la Vall d'Alba, en Cabanes, en Onda, en Aiòder, i una retirada d'un toldo que havia caigut a Oropesa, i també la revisió del cartell de l'hotel en Peníscola, en perill de caiguda. L'hotel, un hotel en Peníscola estava caent el cartell, és dir, això ha sigut a les 10 del matí i ja ho havíem fet tot això. Hem cridat al Consorci de Bombers, imagine que durant el matí podrem parlar en ells a veure quantes actuacions s'han fet més, però el vent és... Jo crec que el veus des de fora i quan te dones compte de la magnitud que té, és quan dius...
Jo quan la gent...
Horror,
hi ha gent, no?, que odia el calor, hi ha gent que odia la pluja, jo odio el vent directament, no? A més, aquesta nit l'escoltava moltíssim, no? I és com sempre que et dona molta prudència, fins i tot quan se n'ha anat la meva parella a treballar, ten prudència, no?, que estigui escoltant el vent des de casa, és un dels fenòmens meteorològics per a mi més molestos que hi ha.
No, no, i més perillós, eh? En un moment donat eres una... Vamos, te pot portar conforme li dona la gana, eres una fulla, eh? És dir...
Correcte.
Anem als esports?
You are the dancing queen, you're dancing.
Estás a la 92.2 FM.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación de tren.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, avenida Pío 12 55 de Villarreal.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación, siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar.
Ara sí, Víctor, ¿qué ens va passar ahir?
Res, 2-2 empat contra l'Atlético de Madrid.
A res?
Bueno, a veure, se pot interpretar que no has perdut, vale que no has retallat des de davant, però almenys això, almenys no has perdut.
I Pulpo, animal de companyia també, no? En fi...
A veure, és que... Vas jugar tan bé, vas dominar tant,
claro.
que al final sempre acabes en la mateixa sensació que el dia del Manchester, que el dia del Barça, que sí, però que algun dia estaria bé eixir del camp guanyant.
A veure, i sí, Mamunto Vega és també del camp guanyant, però ahir era un dia que per lo vist, pa lo bé que se va jugar, no va ni haure al final el premi que se mereixia el club, no?
Després, òbviament, va haver polèmica perquè el penal que falla Gerard, després el rebot, el marca Parejo, sembla que segons l'àrbit la toca en la mà i això fa que entre el baló. Hi ha 2.000 repeticions de la jugada des de gent que grava el partit en el estadi, en el mòbil, i jo crec que en 1999 ningú veu que la toca en la mà, però... El del bar que esta jornada se está lluint, pues
vale,
va a decir que se anulaba el gol.
¿Así en esta casa que ese día? ¿Que la había tocado o que no la había tocado?
Que no, que no. Ese gol tendría que haber sido válid, el de Parejo, en el 25.
Pues si en esta casa ese día que no, así mentires no dien ni una. Es decir, ¿qué ens ha pasado més?
Res, bueno, les chiques van conseguir guanyar el dissabte y bueno, el Djokovic sembla que al final sí que podrá jugar el Open de Australia.
Sí, sí, pero si la sampen de más el deporte, ¿no? Es decir, es así, además van a recurrir la sentencia. Pero
son,
lo veis.
Son pro estrictes allí.
Bueno, son como han de ser. Es decir, son como han de ser, ni más ni menos. Es decir, tú no haces las cosas bien, pues no puedes convivir.
Si fuera el torneo en Madrid, jugaría seguro.
Bueno, pues o no.
No. Jo crec que no està
o no,
o no.
És dir, ara en este moment, quan algo no estàs fent lo ben fet, te criden l'atenció. No és com dir, no, això és casa Pepe. No. De fet, en la Comunitat Valenciana ja se va cobrar-se l'impost de turisme i tot, eh? És dir, ara el que vinga, si vol visitar la Comunitat Valenciana, jo penso que s'han de posar ja en valor allò que has dit fa un moment de... pues si fora així el deixaria, o no.
O no.
És dir... Hem de ser europeus, hem de ser com toca. allò de que...
No, escolta, no per ser Djokovic puc entrar en qualsevol lloc.
De fet, si juga el torneig serà perquè és Djokovic, perquè una xica que està en la mateixa situació que ell no ha pogut participar.
Que consti que està recurrita la sentència.
Clar.
Que a mi ja em pareix bé. És dir, tu, si el jutge dictamina que sí, però tu segueixes recorrint. És dir, lo que avui és un delit, demà pot ser una llei.
Uh-huh,
ojo, eh? Uh-huh. En fi, pauseta de publicitat i anem per els primers convidats.
Como suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real. Edificio Santa Llúcia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, Avenida Castellón número 1, Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Cada lunes hablamos de agricultura. Víctor Viciedo, presidente de ALI, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y también Pepe Montagut, presidente de la Asociación Independiente de Nules, de Labradores de Nules, buenos días.
Buenos días a todos.
En Madrid, el 23 de enero, manifestación Mundo Rural, el punto de encuentro en la Plaza y Fuente de San Juan de la Cruz. Es la zona del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Se hará una lectura de manifiestos de 10 a 12 horas. Se cerrará el acto en la Fuente de la Alcachofa. Es la zona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entre las 3 y las 4 de la tarde. Y el recorrido desde el punto de encuentro, que será en San Juan de la Cruz, y la salida a las 12 del mediodía hasta la zona de Atocha, que está previsto llegar sobre las 3 de la tarde. Harán un recorrido de 4 kilómetros. Quiero que escuchen este vídeo. Por si hay algún tipo de confusión.
Hola, buenos días. Hoy domingo va a ser un poco domingo aclaratorio. La única manifestación que hay preparada y se va a celebrar en España del mundo rural va a ser el día 23 de enero en Madrid, que es la que está preparando Alma Rural y el equipo que estamos en Alma Rural. No hay más manifestaciones. No equivoquéis más en las redes sociales, no equivoquéis en los Facebook y el que no se haya enterado, porque tengo constancia de que ayer había gente que aún no tenía muy claro. El día 23 de enero en Madrid se va a celebrar la macromanifestación del mundo rural. ¿Esto qué quiere decir? Que si el día 23 de enero tú no estás, agricultor, caballista, pescador, más de 260 colectivos, esto no va con la caza, ¿eh? Esto va con el mundo rural. Esto no va con la carne, esto va con el mundo rural. Esto no va con... No, esto va en contra de todo lo que es el mundo rural. El mundo rural ahora mismo está en peligro y si el día 23 de enero no somos capaces de meter en Madrid más de 1 millón de personas, que sepáis que la vida del mundo rural del 23 de enero en adelante va a cambiar de tal manera de como la conocemos ahora. No puede quedarse nadie en casa. No vale que luego, después del día 23, cojamos y salga la chica de la leche diciendo que la leche está barata. Salga la chica de la carne diciendo que la carne está barata. Salga... No. Tienes tu oportunidad de estar el día 23 de enero en Madrid celebrando la única macromanifestación que el mundo rural está preparando. Así que si no vienes, no te quejes al día siguiente. Tenemos que dar un golpe de efecto en Madrid de más de 1 millón de personas. Si no, este gobierno no nos va a tener en cuenta. Y no está el gobierno como para no tenernos en cuenta. La ley de biodiversidad, la ley de bienestar animal, todo eso se va a firmar. Si no damos un golpe de efecto que el gobierno diga que hay que sentarse con nosotros y que eso no se va a firmar, nuestro mundo rural va a cambiar. Por eso pido, por favor, que el día 23 de enero todo el mundo rural, somos millones de personas, tenemos que estar en Madrid para demostrar a este gobierno que con nosotros hay que contar. Porque en la pandemia, si ha habido comida en los supermercados, ha sido por nosotros. Si en la Filomena hubo comida en el supermercado, fue por el mundo rural. ¿Y ahora qué? Ahora nuestras carnes no valen. Ahora nuestras cebollas no valen. Ahora nuestros productos no valen. Pues no. Vamos a decirle al gobierno que estamos aquí y que hay que contar con nosotros. Están ahora que esquivar las macrogranjas. Estáis hablando de la España vaciada. Pues hacer macrogranjas. Si tenemos un matadero como el de Incarlosa en Tarancón, ejemplo de creatividad, ejemplo de en el mundo entero, ¿qué problema hay con las macrogranjas ahora? Porque 50 personas les huelen los pueblos. Si en los pueblos siempre ha habido gallos, gallinas, cerdos, ¿qué queréis? Por eso, por favor, el día 23 de enero, todo España debería de estar en Madrid. Y como no va a estar toda España, por lo menos deberíamos de estar todo el mundo rural. Si a partir del 23 de enero tú no estás en Madrid, luego no te quejes. Te espero en Madrid el 23 de enero del 2022 para decirle al gobierno que el mundo rural es lo más importante que hay en España.
Me he quedado sin palabras, no sé, ¿quién de los dos quiere intervenir?
Bueno, yo para empezar está todo dicho, ¿no?, con lo que ha dicho este señor. Tenemos una gran oportunidad, es esa revolución que yo tantas veces he dicho. O sea, ¿cuándo vamos a tener la oportunidad de meter centenares de miles de personas en Madrid y que el gobierno se acojone, y perdón por la palabra? ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad de que los políticos urbanitas cambien sus políticas porque se den cuenta que son erróneas? Porque se habla de la España vaciada, pero la siguen vaciando, porque toda política ecologista de este país no va dirigida hacia las ciudades, ni a la industria, ni va dirigida a ningún sector, ni las comunicaciones, que es lo que más está contaminando. Van dirigidas contra nosotros, contra los únicos que devolvemos en bien 3 veces el daño que podamos hacer a la atmósfera. Entonces, estas políticas ecologistas, urbanitas, de mentalidad urbanita, tienen que terminar. La gente se tiene que dar cuenta, la sociedad se tiene que dar cuenta que el mundo rural es natural. Y como es natural, no es el que contamina. Y no podemos apretarles más, ni podemos estar haciendo lo que se está haciendo con los acuerdos internacionales, trayendo todo lo que producimos en el mundo rural desde terceros países, sin protegernos. Todo está protegido menos lo nuestro. Todo tiene cupos, todo tiene aranceles con los países que nos pueden hacer daño desde el punto de vista de la cerámica, de la industria, etcétera, etcétera. Pero a nosotros, que nos den.
Sí, lo que sorprende es que cuando hay una negociación, cuando hay que firmar unos tratados, en esa mesa de negociación no están los interesados, es decir, no les preguntan qué ocurre. Yo, aquí tenemos la cerámica y cuando se hace un acuerdo se llama al presidente de la asociación también. Esto es bastante triste, que haya que unirse y decir estamos aquí porque cuando se firma un tratado no se cuenta
claro,
con nosotros.
Le voy a dar la palabra a Pepe simplemente decir una cosa. Nuestros interlocutores legales son gente, son asociaciones que están ahí sin ninguna elección al campo, que viven de las subvenciones y que simplemente bailan al son que les dice la administración porque dependen de esas subvenciones, y así nos va el asunto.
¿Tú sabías que las organizaciones agrarias a nivel nacional en Asturias se han protestado precisamente porque ellos dicen que el gobierno empieza a hacer caso a otras asociaciones y colectivos que no son los que legalmente y legítimamente representan al campo que se consideran ellos?
Claro, claro. Ellos...
Entonces, claro, ellos lo que quieren seguir es chupando de la mamella, perdón, encina, ¿eh? Es decir, hay que seguir chupando porque si no nosotros nos vamos al carajo.
Por 300 organizaciones, más de 300 organizaciones están apuntadas aquí. Pero Asaja no se une, COAC no
y
se Asaja, une,
ni
UPA,
ni
la UPA, Unión.
Ni ABA, ni la Unión.
Entonces, ¿esto es qué pasa? Que si no convocan ellos, no van, ¿no?
No, pero no. Estos son, vamos a ver, que desaparezcan de una puñetera vez. Uh-huh. Son el enemigo número uno que tenemos los agricultores para defendernos de la administración. Ellos solamente piensan con las subvenciones, viven por las subvenciones y a costa de los agricultores. Lo voy a decir muy claro, si tan realistas son, si tanto hacen por el agricultor, ¿cómo carajo llevamos 30 y 40 años, ellas llevan 30 y 40 años ahí a pie del cañón sin haber solucionado nada y cada vez peor? No sirven para nada que se metan la gente en la cabeza que COAC, Asaja, UPA, ABA y la Unión no sirven para nada más que para cobrar subvenciones. Y ahora hablando de los políticos, me van a permitir que sí. Te diga yo una definición. Porque últimamente se entrelazan las cosas y uno llega a pensar realmente qué tipo de gobernantes tenemos en Europa. Se habla de precios basura, deberemos de empezar a hablar de políticos basura. Y digo esto por una razón, porque te das cuenta, primero por lo que habéis dicho, que a la hora de negociar cualquier acuerdo con tercer país no se llama al sector, no se llama a quienes realmente saben o tienen algo que decir. Y en este caso, a mí me llama la atención, por ejemplo, lo que ha dicho últimamente el nuevo ministro de Agricultura, alemán. Uh-huh. Es muy significativo. El nuevo ministro de Agricultura alemán culpa a las canderas de, bueno, a Aldi sobre todo y a Lidl, de precios basura. Por eso digo yo que políticos basura y precios basura parece que vayan de la mano. Vamos a ver, está achacándoles la venta de precios baratos, quiere terminar con esto, quiero que se saque rendimiento al precio que se paga a los agricultores y tal. Bueno, el resultado es la cadena Kaufland, creo sí. Que se llama así, Kaufland, le ha respondido en prensa, pero muy bien respondido. Pero será tan inútil el ministro alemán, a pesar de ser alemán, que no lo comprenderá ni siquiera. Y mira que si le han dicho bien claro. La cadena Kaufland le dice claramente. La cadena se ha escudado en que sus precios están puestos en función de la oferta y la demanda y la competencia. Señor ministro de Alemán, lo mismo que en este caso al señor ministro Planas en España o al señor Macron en Francia, que tanto alardear que ahora quieren beneficiar al agricultor, ¿sabéis lo que está diciendo esta cadena? Está diciendo simplemente que la competencia es la que esboza los criterios por los que cuales se rige una ley que es inamovible desde los tiempos inmemoriales, uh-huh. Que es la ley del mercado, la ley de la oferta y la demanda. Lo cual significa que vosotros prohibís el monopolio para evitar que un monopolio politice o englobe lo que es la oferta y ponga los precios que le da la gana. Y está muy bien, efectivamente, al mercado hay que dejarlo libre. Pero ¿no os dais cuenta que la competencia que se está haciendo de terceros países, cuando se entran productos masivamente en el mercado, rompen la ley de la cadena alimentaria y solamente existe la oferta, desaparece la demanda? Joder, es que es muy simple. Y además no es esto, es que la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia a Macron le llama la atención diciéndole la competencia está basada en el dictamen sistemáticamente que se basa en las leyes del mercado. Las leyes del mercado solamente es una. Uh-huh. Es la ley de la oferta y la demanda. La entrada de productos de terceros países masivamente rompen esa ley. Y vosotros, ministros, gobernantes de Europa, España, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, ministros basura, ¿todavía no lo habéis comprendido? O una de dos. O nos hacen idiotas a nosotros y ellos están jugando de forma... Bueno, no quiero decir la palabra, uh-huh, sino al final me van a demandar. Pero quiero decir una cosa. O son corruptos o son idiotas. Si no entiendo lo que es la ley, la oferta, la demanda, o son corruptos o es que efectivamente son incompetentes y no deberían de estar en el sitio que están.
Bueno, simplemente comentar que en Europa y en España hay una ley de la competencia donde se prohíben los oligopolios y los monopolios expresamente. Es decir, que si el ministro alemán tiene algún problema con respecto a estos grandes superficies de que cree que están incurriendo en prácticas oligopólicas, que lo denuncie, que vaya por ellos, pero con la ley en la mano. Pero el problema no es ese, el problema es lo que ha dicho Pepe, que están rompiendo la ley de la oferta y la demanda con unas sobreofertas porque no establecen cupos en esos acuerdos de productos que nosotros estamos produciendo aquí. Ningún gobernante sensato hubiera permitido nunca que sus ciudadanos estuvieran perjudicados por la entrada de productos de fuera, salvo en Europa.
¿Y qué sentido tiene que haga estas declaraciones que nos hacen creer al ciudadano que la solución está en valorar lo que se tiene y no lo que viene de fuera y castigar las ofertas?
A ver, es populismo. Yo creo que todo el mundo... a mí no me caen nada simpáticas las grandes superficies. Yo abogo por los mercados locales y mercadillos y tal. Pero está claro que, Víctor, aunque no me caigan simpáticas, están dentro de la ley. Entonces no se puede hacer nada.
Pero a pesar de eso, están en una posición de abuso de dominio. Ellos dominan el mercado. Uh-huh. Vamos a ver, esto es como un partido de fútbol. Tú pones en un partido de fútbol que somos los agricultores. Y nuestros productos son 11 jugadores. Pero resulta que viene la competencia y en vez de 11 jugadores tenemos 11.000. No vamos a poder ganar el partido bajo ningún concepto. Esto es igual.
Claro,
si
en este
tú
caso...
resulta que al mercado tú llevas el producto, tú llevas 1.000 kilos de, uh-huh, de naranjas, el otro, uh-huh, lleva 500. Uh-huh. Pero de pronto te entran de fuera 300.000 kilos. ¿Qué tienen que hacer las grandes superficies? Abusar de su dominio. ¿Qué hacen?
De todos modos, en este caso lo que se quiere es frenar esas superproducciones que lo que hacen es agotar el planeta. Es decir, se tiene que buscar el equilibrio. Lo único que ocurre es que a nosotros nos lo tienen que dar hecho. No tenemos que nosotros tener que hacer ingeniería para poder llegar a esa resolución, ¿no?
Lo que yo no me explico, se habla de frenar qué? Frenar
la superproducción, que al final lo que ocurre es que hay mucho producto fresco que se echa a perder.
Fíjate, ¿cómo van a frenar la superproducción si resulta que nosotros están poniendo trabas a punta pala? Es decir, trabas fitosanitarias, trabas de sanidad, trabas de, en fin, normas que hay que...
Sí, pero ustedes no se quejan. Lo que dicen es, nosotros las trabas, a ellos también, y entonces hagamos un producto sano, pero hagámoslo todos.
Es lo peor de todo es que todo esto que vosotros estáis diciendo, uh-huh, de que hay que aprobar, en fin... en defensa de la sanidad, de la sostenibilidad de los alimentos y de la producción ecológica y tal, entonces, ¿para qué estáis trayendo productos de terceros países que no siguen ninguna de esas normas?
Sí, lo que se refieren es que este titular no sería un titular si hicieran su trabajo, ¿no? Si no, hicieran las cosas desde un principio como toca. Algo que también tendríamos que hablar sería de la entrada en la presidencia francesa. Bueno, pues Francia aboga por la reciprocidad, las cláusulas espejo. Uh-huh.
Claro, eso es lo mismo que ahora mismo estabas uh-huh. diciendo tú, Susana. Las cláusulas espejos lo que dicen es que cualquier estándar de producción que tengamos en Europa también debe de tenerlo esos países con claro. los cuales están entrando esos productos. Yo añadiría que eso es lo mínimo que se le puede pedir. Lo que no sé es cómo estamos todavía con esto. O sea, claro. que esto es de cajón. O sea, si yo soy socio de la Unión Europea uh-huh. y encima existe un principio que dice que lo nuestro en nuestro mercado se debe de vender primero, que es el principio de preferencia comunitario, ¿cómo es posible que las ventajas las tengan los de fuera? Lo primero que tenemos que hacer es que no tengan esas ventajas. Pero hay una ventaja, una, uh-huh. que nosotros no vamos a poder compensar nunca, que son los salarios. Si allí tienen 10 veces los salarios por debajo de los nuestros, 84 euros de salario mínimo interprofesional tienen en Egipto. Por mucho que Francia consiga esas cláusulas espejo, que serían, para mí, yo diría que una defensa comercial mínima, mínima. No vamos
pero
a conseguir.
Por esa defensa comercial.
Sí, sí, por, es que eso es lo mínimo que
pero
podemos
trabajan,
estar haciendo.
Trabajan,
sí,
o sea,
sí, 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 sí.
Hemos de reconocer que el campo francés. Sí que consigue día tras día cosas, es decir,
sí.
Tenemos que mirarlos como el futuro, es decir, como reivindicar el terreno, es decir, es que es como es la manifestación del día 23, que ya ellos estas manifestaciones ya las han hecho,
ya
por
las
eso
han superado.
Están ahí.
Sí, 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 de hecho ¿quién tiene bloqueada uh-huh. Mercosur? Francia. Entonces, claro, pero de todas formas, repito, lo que está diciendo Francia es totalmente insuficiente. Tenemos que aplicar el principio de preferencia comunitario, que es de lógica también, uh-huh. que es que nosotros, los agricultores españoles, no tenemos por qué competir con gente que tiene salarios 10 veces inferiores a los nuestros, que no paga los impuestos aquí, los impuestos son más reducidos que aquí, e incluso devalúan la moneda para conseguir ventajas comerciales. Por lo tanto, es tan grande ese desequilibrio, esa diferencia de costes claro, de producción, claro. que o de verdad sacan esos productos agrícolas de esos acuerdos comerciales y empiezan a ponerles cupos. La ganadería tiene cupos. Las cuotas Hilton, que marcan una serie de toneladas de carne para la importación desde distintos países, porque a la ganadería sí le ponen cupos y a la agricultura no.
Bueno, yo lo que quiero decirte es lo que estás hablando tú ahora, por ejemplo, cuando se habla de cláusulas de espejo uh-huh. o igualdad de condiciones o reciprocidad, es que se está prostituyendo lo que es el significado de estas palabras. Tú, un espejo, tienes que reflejar claramente, si no, no es un espejo, la imagen que está mirándose en el espejo. Por lo tanto, la reciprocidad lo dice bien claramente. Recíproco significa que tiene que estar en igual de condiciones lo que tú acuerdas con otro país con lo que este país acuerda contigo. Lo mismo que igualdad de condiciones. Para estar iguales, tenemos que hablar de la igualdad completa. Oye, ¿me vais a hablar solamente de igualdad de fitosanitarios o de cláusulas de espejo de fitosanitarios y lo demás qué? Oye, ¿me vais a hablar vosotros de que, por ejemplo, cuando entren tengan unos estándares de calidad que Europa exige? Sí, vale, pero
este caso,
vamos a ver, pero lo principal,
¿sí?
el coste de cultivo de aquellos países es infinitamente inferior al nuestro.
En este caso,
esto ya no son cláusulas ni espejo, ni garantías, ni reciprocidad, ni nada para que les parezca. Han prostituido la palabra y ahora lo que consideran que es igual realmente no lo es.
El ministro Planas también decía que defendería en Bruselas las cláusulas espejo, es decir, uh-huh. Era España que se une a Francia para reforzar sus líneas de trabajo y para impulsar estas cláusulas.
Pero
España
no deja de ser un invento, Susana, para no abordar el problema desde la raíz.
Uh-huh. Una cosa, sí. Ahora últimamente el Congreso aprueba una proposición no de ley para exigir las cláusulas de salvaguardia. Las cláusulas de salvaguardia deberían de estar si realmente la quieren que sean eficaces, es que deberían de estar pidiéndolas un día sí y otro también. Porque, vamos, una cláusula de salvaguarda significa que tú denuncias la situación del mercado porque está vendiendo unos precios que tú no puedes asumir en los costes que tienes. Por lo tanto, primero, ¿qué hay? Primero, se falsa la denuncia. Segundo, la comisión aprueba que haya una investigación, efectivamente, si el mercado está ocurriendo en ese hecho. Entonces, tienes que ir al mercado, tienes que investigar, tienes que mirar. Todo esto pasa tiempo. Y resulta que cuando realmente van al mercado a investigar qué ha ocurrido en ese tiempo, pues ya no tienes prácticamente tú siquiera allí delante la evidencia de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Pues porque ha pasado 2 meses, 4 meses, 6 meses. Y el hecho es que cuando llegas a aplicar la cláusula salvaguardia por un hecho concreto determinado de un producto determinado, los demás productos se van al pique también porque están ocurriendo en el mismo sentido. Mm. Es decir, se está perdiendo el precio y vosotros seguís sin pedir la cláusula de salvaguarda. ¿Cuántas han pedido?
Una pausa de publicidad y continuamos.
Estás a la 92.2 FM.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vilareal.
2021 també ha sigut un any complicat per a totes i tots. Per això, el nostre propòsit per al nou any és construir un món més sostenible i hem de fer-ho en comunitat. Vos animem a reduir, reutilitzar i reciclar. Reciclar se'n desitja. Bon Nadal.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Vilareal junto a la estación de tren.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vilareal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vilareal.
También, bueno, tenemos que opinar de lo que el ministro Alberto Garzón, de las declaraciones que hizo sobre la ganadería, la carne española, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, señor ministro Garzón hace unas declaraciones y después, lógicamente, sale él mismo, lo mismo que otros ministros y otros gobernantes han hecho. Es que se nos ha dicho la frase fuera de contexto, es que han cortado lo que yo quería decir. Efectivamente, en todo momento a veces se puede cortar una frase y ser fácilmente manipulable, pero en este caso, cuando se habla de que lo que es la carne española no está en condiciones o no está por el maltrato alemán, son palabras que realmente, de la forma que se dicen, está englobando a todo el sector ganadero.
Sí, en este caso lo que él argumentaba es que él hablaba
de las macrogranjas
como persona, no hablaba como ministro, ¿no?
Sí,
y que se sacó toda la declaración, sacaron un par de frases, pero lo cierto es que las dijo. Es decir,
cuando uno ostenta un cargo público no puede decir ahora lo digo, hablo como persona, ahora lo hablo como ministro. No, desde el momento que usted dice una frase que repercute en el mundo, resulta que usted está hablando como gobernante, diga lo que le da la gana.
El Partido Popular anunciaba una ofensiva parlamentaria para exigir que se cesara a Alberto Garzón. No sé qué opinan ustedes.
Bueno, vamos a ver, este señor no debiera ser ministro, eso es lo que opino yo.
No deberían de haberlo ni siquiera elegido.
Porque ya un ministro de consumo que perjudique a sus productores es esperpéntico total, ¿no? Uh-huh. O sea, que por mucho que se le quiera blanquear, porque yo he escuchado muchos debates en televisión de esta gente que opina de todo y no tiene idea de nada, ¿no? Estos que siempre
son expertos cada vez en lo que está ocurriendo, ¿no?
Correcto, correcto. Y además no, ni se documentan, ¿no? Uh-huh. ¿Qué son macrogranjas? ¿Son las macrogranjas españolas igual que las macrogranjas de Brasil? Es que no cumplen
yo
las macrogranjas.
Pregunto, no sé si ustedes lo saben. En España tenemos macrogranjas como hay en otros países.
Bueno, vamos a ver, lo primero que tendríamos que hacer es definir macrogranja, ¿no? Lo que está claro es que aquí digamos que toda granja española cumple la exigente normativa europea.
Sí, en este caso, si el señor ministro no estaba de acuerdo con la normativa que rige en este caso las macrogranjas en España, hubiera podido empezar por ahí. Por lo mejor no está de acuerdo con la normativa española en este momento.
En este caso sería la europea, uh-huh. pero sí, si no está conforme, que presione a Europa para que pongan más limitaciones. Pero luego, ¿qué?
Pero existen macrogranjas. Es la normativa europea, pero si
la
hablamos.
La definición de macrogranjas, o en este caso, de como que se refiere a la ganadería española, en este caso podríamos hablar también, por ejemplo, de qué es un propietario, un gran propietario. Aquí, cuando un gran propietario tiene 100 hectáreas, jolín, este tiene 100 hectáreas, que son 1.200 anegadas. Perdón. Pero cuando tú vas a Sudáfrica, Marruecos, Egipto, allí Sudáfrica
sí,
mismo.
Sí, pero yo lo quería trasladar.
Son 60, 40, sí. 70 mil hectáreas.
Sí. Esto lo tenemos claro. Lo que yo no tengo, yo personalmente demasiado claro, es el ganado, la cantidad de ganado que hay uh-huh. en esa macrogranja con respecto a otros países de la Comunidad Europea.
Por supuesto que cumpliendo la normativa europea, las granjas grandes uh-huh. españolas uh-huh. tienen muchos menos animales que, por ejemplo, una granja de Brasil. Contaminan mucho menos. Y bueno, pues la verdad es que respetan todos los estándares de calidad.
Y en España se respeta igual que en el resto de la Comunidad Europea. Hablo del resto de la Comunidad Europea, no hablo de Brasil ni.
Por supuesto. Si vamos a los datos, uh-huh. la contaminación del sector primario español y europeo está en torno al 10% de gases de efecto invernadero. Mientras que en el resto del mundo el porcentaje es de un 15%, 5% más. Por algo será, digo yo. Bueno, perdona.
Sí, no, es simplemente que las declaraciones de Garzón entran dentro de lo que es este tipo de coalición que hay. Yo hoy, esta mañana, he oído las declaraciones de un alto cargo uh-huh. de la gobernación respecto al maltrato animal y tal. Sí. Y me llama la atención, porque esto es para morirse de risa, diciendo que los burros, este alto cargo cobra 80.000 euros, 80.000 euros al año, este alto cargo de Podemos, que los burros no pueden trabajar porque no están sindicados. Toma ya. Que los burros no puedan trabajar porque no están sindicados. Pues mira, la frase del señor Garzón diciendo que hay un maltrato animal se engloba dentro de este mismo contexto de lo que se están diciendo estupideces, sandeces, chorradas a más no poder. Y lo más ilógico del caso es que el gobierno toma nota y lo quieren aplicar, lo quieren poner en práctica. Jolín, yo no sé, es que la verdad, esto no sabes ya qué responder. Aquí, lo que he dicho yo antes, es que además de basura, los gobernantes basura, es que además son incompetentes o qué es.
¿Te acuerdas, Susana, de lo que he dicho yo al principio, de que todo el tema medioambientalista va contra el mundo rural, etcétera, etcétera, etcétera? Pues esta es la realidad. Existen una serie de chiringuitos subvencionados de ecologistas que ponen su acento en una cosa que se llama macrogranjas, que no está bien definido, cuando en realidad la única diferencia o la diferencia auténtica es entre ganadería extensiva y ganadería intensiva.
De todos modos, sí que da la sensación de que cuando el ministro Garzón habla, sufre muchos ataques. hay gente que habla mucho, que hace muchas declaraciones y no se le mira palabra por palabra, ¿eh?
Bueno, es que vamos a ver, atacar a los tuyos en el extranjero, yo creo que eso es automáticamente fusilarlo, ¿eh? Vamos a ver.
Es más, encontrar el daño que tú has hecho a la ganadería española es enorme.
Sí, en este caso, su grupo dicen que si defender la ganadería extensiva frente a las macrogranjas, dicen que no es criticar a las ganaderías, es criticar a las malas ganaderías.
Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué las califica de malas si son legales? Vamos a ver, la ganadería extensiva, por su forma de producción, tiene una carne de calidad, pero también muy cara. Y la ganadería intensiva produce carne más económica. ¿Qué pasa? ¿Que solamente los ricos van a comer carne? ¿Qué pasa? ¿Que se van a morir en el tercer mundo porque no pueden comer carne ni tampoco? Claro, para ellos también los productos estos génicos también son veneno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que al final el tercer mundo se tiene que morir?
Oye, con una ventaja que tiene la ganadería extensiva, limpia el monte y además...
Sí, que es mucho mejor, evita, está claro, todos estamos de acuerdo.
Eso no lo dicen. Entonces, cuando se habla, y yo creo que los gobiernos están haciendo excesivamente caso a quienes, ojo, que hablemos claro, ecologistas o medioambientalistas o animalistas, defensores a ultranza de lo que realmente debe ser, habrá muy pocos, un 7, un 8, un 10%, no habrá más. El resto practican lo que se llama terrorista ecológico, terrorista medioambiental y terrorista animalista. Es decir, esta gente es lo que está procurando o influenciando a los gobiernos, y resulta que encima los gobiernos les montan los chiringuitos, cobran sus subvenciones y viven a costa de esto.
En este caso, las organizaciones profesionales agrarias, como ustedes, están pidiendo a Sánchez que ponga orden en consumo después de las palabras de Garzón. El 23 de enero, ¿dónde tenemos que ir el 23 de enero? ¿Y qué reivindicaciones desde sus asociaciones?
Bueno, vamos a ver, ya hemos dicho que el punto de encuentro es la Plaza y Fuente de San Juan de la Cruz, que es en las cercanías del Ministerio de Transición Ecológica, y desde luego en esta manifestación, y debido a que no se han unido las grandes asociaciones, bueno, grandes, si es que ya no tienen ni poder, no, pero es igual, las asociaciones estas que dicen que tienen la interlocución legal con el gobierno, pues han hecho que por primera vez en la vida... Por primera vez en cualquier manifestación, bueno, la nuestra de Valencia ya la llevaba, pero una gran manifestación en Madrid va a llevar el tema del principio de preferencia comunitario y la redacción de la única reivindicación para la prensa, después ya habrá muchas para digamos, sentarse en la mesa de negociación, acordada por todas las asociaciones independientes que nos hemos unido a Alma Rural, es la siguiente. Por la soberanía alimentaria. Si perdemos la soberanía alimentaria, la sociedad lo va a pasar muy mal, porque vamos a depender de otros países y de otros intereses económicos. Preferencia comunitaria ya. Por cierto, no sabemos por qué algo que está escrito y no ha sido, digamos, eliminado, ha sido violado de la forma que ha sido violado. Stop competencia desleal. La Unión Europea, violando el principio de preferencia comunitaria, violando, ha ido firmando una serie de tratados comerciales internacionales con países extracomunitarios, en donde los salarios son 10 veces menores que los europeos, bajos o nulos impuestos y con pocas o nulas restricciones medioambientales y fitosanitarias. La no limitación de cupos de exportación provoca una sobreoferta en el mercado que hace caer los precios en origen, incluso por debajo de los costes de producción. Los agricultores, si no tenemos rendimiento de nuestro trabajo, tenemos que abandonar. Y la eliminación de los aranceles compensatorios genera una competencia desleal, injusta e imposible. Es imposible que podamos competir con países donde los salarios son 10 veces inferiores a los nuestros, provocando que el agricultor español abandone sus explotaciones y a la larga la pérdida de la soberanía alimentaria, y que la alimentación de los españoles dependa de grandes corporaciones agroalimentarias que producen en esos países aprovechando todas esas ventajas. Para revertir esta situación y mantener la soberanía alimentaria, basados en el respeto al principio de la PAC de preferencia comunitaria, solicitamos al Ministerio de Agricultura que inste a la Comisión Europea a que aplique las cláusulas de salvaguarda necesarias para proteger aquellos productos agrícolas que se estén perjudicando, eso como primer paso, y a que se revisen los acuerdos de libre comercio para extraer de los mismos la parte agrícola perjudicada y se establezcan las correspondientes defensas comerciales, cupos mensuales, como tiene cualquier actividad, incluida la ganadería, cupos mensuales, aranceles compensatorios y ventas y ventanas que respeten nuestra campaña de producción. Por último, se pide al presidente del gobierno a que no ratifique Mercosur, del mismo modo que ha hecho Francia, porque es inaudito que el país más perjudicado sea el impulsor de Mercosur. Y esto no lo ha llevado nunca ninguna organización agraria. Esto es el cáncer que tenemos. Lo demás son todo heriditas. ¿De qué me vale a mí curar una heridita si me voy a morir de cáncer?
Pues con estas palabras creo que está todo dicho. Nos volvemos a ver el próximo lunes. Pepe Montagut, presidente de la Asociación de Nules.
Buenos días. Y hasta la vista.
Y Víctor Viciedo, presidente de Alif. Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes, Susana.
Be careful what you do. The lie becomes the truth. Really, Jean is not my lover. She just a girl who claims that I have no one. But the cat not my son. She says I am one, but the cat is not my son. For 40 days and for 40 nights, Lois on her side. But who can stand when she's in demand? Her schemes and plans. Cause we danced on the floor and around. So take my...
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
The small, the show.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopistia.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica, siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
I bueno, com vens dir, al començament del programa, Villarreal inverteix 65.000 euros en el cementeri per a la construcció de nichos nous i millorar les instal·lacions. Seran 65.339 euros al cementeri municipal. Per això tenim a la regidora d'este àrea, a Rosario Royo. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia i feliç any.
No ens havíem vist des del principi d'any, des de final de l'any 2021. Quasi res, 10 dietes.
Quasi res.
Mire, m'ha donat molta alegria de rebre esta notícia, perquè pareix que li costa sempre arribar a aquest pressupost i mire que no ho diu vostè a vegades.
No és que simplement és un... l'administració tan garantista i que és així com té que ser, però per a nosaltres és dificilíssim de gestionar, tenint en compte que en el mes de juliol tenia el pressupost en el compte i hasta que no vam tindre el pressupost no vam poder començar la licitació, però va vindre agost, va vindre... La qüestió és que estem a hores d'ara, quan el dia 13 i serà ja per fi se podran obrir els sobres de les empreses que s'han presentat la seva licitació. Abans, quan era una directe, quan tu tenies els diners i podies fer la contratació directament, pues, era molt més senzill. Per a mi com a regidora era molt més senzill, però està clar que la lliure competència i la publicitat i el que tinguin tots els drets per a totes les empreses que puguen optar pues, però clar, en el cas a nosaltres, a aquest equip de govern, pues, es lastra moltíssim perquè encara que volem i encara que nosaltres tenim previst lo que tenim que fer, perquè quan plega a final d'any pues, jo intente en el que és el cementeri, però igual en les altres instal·lacions, de tindre ja una memòria de tot allò que necessite, pues és que tot s'enrarís tan i va tan lento que en este cas a mi me lleva la son.
Mm. En este bueno. cas, aquestes obres consistiran en la construcció de 5 panteons verticals en 3 unitats en cada un d'ells i sí. en la restauració del perímetre que permetrà recuperar nichos per als que ja havien acabat la concessió i que ara reinverten a l'Ajuntament.
O sigui, és que sabem que els nichos és una concessió administrativa, el que se dona, no se compren. La gent pensa, i a més el llenguatge ens traiciona moltíssimes vegades, que no has comprat, has adquirit la concessió administrativa per a 75 anys, que nosaltres, que és el màxim que concedís la llei de fer que una administració puga cedir un terreno. No pot vendre, un ajuntament no pot vendre, bueno, pot vendre terrenos si és ja... pues, per exemple, que potser en la rústica tingueren algun terreno i que sí que se poguera vendre. Però el que és la en sol urbà no pot vendre, per exemple, quan s'ha construït un pàrquing no s'ha venut a l'empresa, sinó que s'ha fet una concessió per a 75 anys.
Això és del poble i és pels usuaris del poble.
Efectivament.
Per un temps determinat.
Exactament. I n'hi ha, en Castelló crec que són 40 anys. Uh-huh. I n'hi ha pobles que tenen 25 anys la concessió administrativa.
Sí, i mira, i això que diuen que tu adquirissis per 75 anys, però en cas de que algú de la família s'enterre són 75 anys més.
Claro, sí. Efectivament, perquè quan tu la persona que va pues que té que enterrar a un difunt, pues lo que fa és si ja el té, es comença a comptar una altra vegada de nou, perquè paga de nou una tassa i esa tassa li dona dret a tindre una concessió per a 75 anys més.
I en este cas lo que diu que s'està és se revertís, claro. És a dir, n'hi ha terrenys que torna una altra volta a tindre'ls a l'Ajuntament.
És que a veure, n'hi ha fruit també perquè de la situació que tenim, que no tenim espai, i que jo des d'ací vaig aprofitar per a la gent que ens està escoltant, que sé que és moltíssima gent, que de veritat que jo entenc perfectament la situació tan greu que estem vivint en el cementeri, perquè pues molts ara, en este moment, tenen que anar a nichos vells, perquè només ens queden quintes noves. I clar, una quinta, pues la gent no vol perquè claro, té que pujar per les escales. La voluntat nostra seria adquirir terrenos, però tampoc podem, n'hi ha que fer tot un procés.
Sí, però com vostè diu, nichos vells són els que era la paret que estan restaurant-se.
No, però a banda d'això, és que nosaltres, fruit que també van dir que van modificar l'ordenança per a que s'agruparan, pogueren agrupar-se familiars, també van construir els osaris, que això permetia que reunificaren a familiars, perquè abans la gent pues utilitzava, cada família utilitzava, si tenia 5 difunts, pues sí. 5 nichos. Què passa? Que això està canviant. Ara ja la majoria intenten agrupar els seus familiars. Per què? Pues perquè ara ja no se va tantes vegades al cementeri i entonces pues en un nicho si poden tindre a tots els familiars, pues i els tenen. I nosaltres vam donar aquesta opció de que pogueren reagrupar els familiars. Què passa? Que quan tu ja reagrupes els familiars, tu perds, o sigui, el deixes lliure.
Sí, deixes espai.
Efectivament, deixes lliure. I així hem aconseguit pues, que, per exemple, en guany pues, han anat molta gent ja a ocupats. Més de 48, crec que difunts, han anat ja en un familiar. Clar, per al treballador és un poquet més de faena perquè n'hi ha que obrir, n'hi ha que... Bueno,
sí, el procés però, que porta.
Però després això repercutís que estem donant, allargant molt més el temps de, en el cementeri, perquè ens permetís que deixar, pues, a lo millor, pues, han deixat algú vell i se el reparem, que per això també necessitem aquests diners,
i perquè, pressupost.
Perquè el, quan se deixa un nicho, ese nicho ni a que higienizarlo, ni a que per dins se pinta, en fin, se repara per tal que quan adquirisca la concessió, pues que siga un nicho en condicions.
Sí, algo que també pregunten i és el centre del cementeri de la ciutat de Vila-real, n'hi ha uns panteons molt grans, però hi ha alguns que són molt vells. Estan tots legalment documentats.
Sí.
Que tenen la seva documentació, el temps que toca.
Tenen i tenen la seva documentació i clar, això és quan aplega la concessió. Clar, què passa? Que aquesta gent, quan el va adquirir, era 99 anys. Clar, són quasi 100 anys. Per tant, quan aplegue els 99 anys, entonces sí que tindran que, les famílies tindran que decidir què fan. Si renoven la concessió o pues volen deixar-lo. I és una opció, no?
Entonces quedaria però lliure i se tornaria a traure claro. En este cas se trau de quina manera, com se fa públic?
Bueno, se fa un expedient, perquè ara per exemple iniciarem un expedient, perquè fa fins a l'any 83 els nichos se podien reservar i moltíssima gent va reservar nichos. Què passa? Que després va ser una normativa que no se podien ja reservar. Però, clar, aquelles persones que ja tenien, que havien fet i segur, pues, se té que respectar. Però ara el que han fet és també iniciar un expedient per a aquells que no han ocupat el nicho, que el puguem utilitzar l'Ajuntament.
Clar.
I clar, això pues, és un procés que ara se ficarà a exposició pública, ho penjarem, els titulars els penjarem també en el cementeri per a aquells que potser n'hi ha gent que ni siquiera sap que ell se'l va reservar son pare o sa mare. I clar, perquè clar, aplega moltíssima gent que ve allí al cementeri i quan Rafa li diu no, és que ja no tenim només que això. I diu, no, però ahí n'hi ha un buit de buits.
Claro, claro.
Sí, però són buits que en aquell moment es van reservar. No podem.
Però ara sí que vostès el que han dit és si està tant de temps sense reservar, sí que anem a traure-los al públic perquè fan falta.
Claro, i perquè fa falta, i després ja pues, quan aquestes persones pues, ja plegarem algun acord en aquestes persones per a pues, compensar.
Per lo que fa als cinc panteons verticals, seguiran la línia?
Sí, sí.
És dir, els panteons verticals estan a l'entrada,
a la dreta
i
ocuparem tota la idea nostra és anar construint. Que ojalà, en vez de construir 5, ara ja poguerem construir 10 o 15 perquè...
Però seguiran per la línia on han començat,
sí,
o sigui,
sí.
Lo mateix d'ample és el carrer i on estan els panteons verticals,
sí.
Com el del costat, és dir, això anirà correlatiu?
Bueno, pues la veritat és que esperem que a lo millor pues, poguerem ja tindre l'expropiació dels terrenos que n'hi han per...
No, jo em referís dins del cementeri.
A veure, en teoria, si poguérem, no. El que passa és que si no queda més remei, pues no ens quedarà que
anar posant-los...
Perquè això no ocupa... És perquè construir manzana no podem,
claro.
Perquè si no lleves ja molt de jardí i entonces quedaria molt agobiant.
Claro, però en este cas, les avenides més amples,
claro,
sí que és on se fan els panteons verticals.
Efectivament.
Per això li deia jo que si en aquest carrer, que és ample, que n'hi ha prou de jardí, si en el carrer del costa que també és ample,
que també,
la idea és continuar...
La idea és perquè és l'única formació que podem construir, perquè hem intentat de totes les maneres possibles... Bueno, jo clar, vaig a territori i claro. A l'ingeniero tècnic li dic, a veure, és que jo necessitem, a veure, explica'm què podem fer, no? I és que la última ja seria eixir-nos al pàrquing, llevar pàrquing, i clar, quedaria
clar, però vostè entén que lo mateix que jo li pregunté a vostè
sí.
Se va a territori i li diu, perquè dones compte que hi havia la possibilitat inclús que li han dit de posar-se'n al pàrquing, però no ho veuen de moment.
No, hem estat mirant i allí no. Entonces la idea és un poc anar ahí i també és cert que ara la majoria de... Bueno, no una majoria, però sí que n'hi ha un canvi i és incinerar. i la gent està optant per incinerar, i això pues, evita, pues, claro, els columbaris és, molt, és un habitacle més reduït, uh-huh. i això es permetís pues, tindre més possibilitats. No?
I la regrupació també,
la regrupació
fa
també.
Tindre més possibilitats. Però bueno.
Sí, i el que autoritzem també a que en nichos que estan ocupats que puguem ficar cendres, uh-huh. això també, perquè... Això li ha donat també una altra perspectiva que abans no se podia fer.
O sigui, que ara el nicho que se pot... perquè, claro, recordem quan se pot enterrar a algú dins d'un nicho ja ocupat. Quants anys tenen que passar?
5 anys.
Entonces, encara que es incineren al difunt...
Sí, però si, si, per exemple, si no ha passat els 5 anys i ara una persona pues, li ha mort una persona i voldria que ficar-lo ahí, si lo incinera, com... Des de la placa que fiquem hasta la làpida queda un espai, la urna podria estar ahí dins.
Que també és una bona opció.
I entonces, o sigui que nosaltres, de veritat, que voluntat per a l'equip
no,
de govern...
Això no ho desconeixem, no? Pues, almenys jo.
Efectivament.
Que sí que se pot, perquè sí. com n'hi ha un espai i la urna no és excessivament gran, claro. També se pot enterrar.
Exacte. I, bueno, pues era...
Entonces tenim possibilitats de reagrupació.
De reagrupar. Tenim possibilitat també d'agarrar i de també tots els restos, ficar-los a un osari que caben en un osari que és un altre espai que també van crear que
té un altre format
i però que també és molt gran i que bueno, pues, dependis de com siguen les restes pues, ahí caben un munt de restes.
I en l'osari n'hi ha lloc?
Sí.
En este moment?
Sí.
O sigui, disposem de lloc en l'osari?
No, nosaltres tenim en este moment columbaris, que o sigui, cap a les incineracions.
I, clar, Bora, a voltes també pregunten, no sé si es preu si poden fer públics o no, o vostè pots dir-lo?
Pues, home, sí, estan, perquè estan en la pàgina
estan web.
Estan
publicats?
Jo, sí, sí. Ara, el que passa és que de memòria no me'l sé, vale, o sigui, no vale. Voldria...
Però si poden però, remitir estan, a la pàgina web
estan,
i ho poden veure.
Estan en la pàgina web, està en l'ordenança fiscal del cementeri, uh-huh. allí estan tots els preus
ficats. És dir, tenim l'osari...
I que, a més, també molta gent m'ha dit, bueno, pues fiqueu-los, perquè els preus estan, no els han modificat des del 2013, uh-huh. I estan pues, quasi molt per baix d'unes altres poblacions. I ens han dit, pues fiqueu-los més i així pues, tindreu més diners. Però jo vull recordar que el fet de que aquest ajuntament té les tasses en tots els àmbits, en cultura, en esports sí. i en el cementeri i en altres activitats, no té un afán recaudatori.
Home, en aquest cas, especular en això no.
Però que, de totes formes, això s'aniria a la Caixa Comú...
És un ajuntament està per donar servei, no per especular en els servicis que dona.
Però és que, a més, és que anirien a la Caixa Comú uh-huh. i després tampoc anirien revertits al cementeri, perquè a mi m'ho han dit moltes vegades. Pues puja'ls, però és que, a més, a veure, en l'any, sí... nosaltres, un any normal, ara sí que és veritat que han uh-huh. sigut uns anys que són més complicats i hem tingut més morts, però és podem dir que és una mitja d'una diària. Uh-huh. El mes de gener, febrer són els mesos més pesats, perquè és quan més gent mor, però no per el Covid, perquè ja en els altres anys era...
Sinó per estadístiques, en gener i febrer.
En gener i febrer eren els mesos que eren molt més dolents. No, entre 400 difunts que adelantes, no? Que puges 1.000 euros, bueno, però tampoc no pots ficar 1.000 euros perquè un columbari són 600 euros el màxim, el més car, i 350 i 400, no són preus tampoc.
Mm-hmm. No mai havia sentit el que val un columbari, sí que sabia el que val un nicho, perquè sí que he tingut, bueno, meus pares i, bueno, en fi, que han faltat, i hem tingut la bona sort de que les dues voltes hem pogut comprar la segon. Hi havia un temps en què no se podia elegir, no sé si es recorda.
No se pot, i, bueno, ara no se, ara tens que agarrar el que queda.
El que queda, pues hem tingut aquesta sort, però en este cas podem dir que disposem d'osaris.
Sí.
que
tenim osaris que encara queden lliures.
Se'n va molt el preu entre un osari, un nicho i un...
A veure, el osari i el columbari pràcticament són els preus similars.
Pues no és car.
Perquè el que se pretendia era que, pues, que això, que la gent utilitzi esos habitáculos perquè donaven més el l'osari, tu pots ficar hasta, crec que si els restos ja són molt reduïts, hasta 7 cadàvers. O sigui que
sí, pots, que dona per espai.
Dona espai. I després els nichos sí que és veritat que estan per, bueno, el panteó vertical, el panteó vertical, que són tres unitats,
que en aquest moment no en quedava,
no quedava cap,
dir,
no queda cap.
Ahir el panteó vertical ens trobem en allò de que no veus a ningú.
Claro,
però estan comprats. El que passa que fa menys temps.
Perquè ahir el que passa és que quan una família adquirís la concessió administrativa, l'adquirís de les tres unitats. Es paga 6.600 euros, que això sí que crec que no m'equivoque, però té tres unitats en làpida i tot. Per tant,
en aquestes tres unitats...
ahir poden tindre, perquè la idea un poc quan ens la van proposar, perquè buscàvem algo que fora més assequible. I clar, ahir te dona la possibilitat de que tu pots ficar el difunt, el fiques baix, el dices el mig per a restos i el de dalt, i així sempre tens, no estan molt pegats l'un de l'altre.
I la concessió per quant de temps és?
El mateix. 75, sí.
En totes les
unitats d'enterrament que tenim, és 75 anys.
Bueno, pues hem deixat les coses prou clares. No sé si algú ens preguntarà més coses, no? Però bueno, anirem preguntant-li.
Jo torno a dir que sé que som conscients que les aceres estan molt malament, que l'entrada tindrien que tindre-la també ja de cement i no de terra, perquè també això fa que embrute molt les primeres làpides, que a lo millor pues les fonts també les tindrien que tindre una miqueta millor. I que bueno, jo
és un cementeri molt visitat el nostre,
molt,
de la
molt
ciutat,
visitat,
eh?
Molt visitat. I a més és que està obert tot l'any, diumenges, festius, estem enterrant cosa que en un altre lloc no se fa.
Me sorprèn del cementeri de la ciutat de Vila-real. És raro que la gent, quan vas per el carrer així en Vila-real, te salude. Jo, vostè sap que ara vi que en les Alqueries, allí la gent ens saludem pel carrer. Bueno, pues en el cementeri, la gent, en el cementeri de Vila-real, quan ens cruzem, mos saludem.
Sí, perquè bueno, és cert que moltíssima gent és habitual que sí. Vaja totes les setmanes, n'hi ha de tots els dies, de totes les setmanes, d'una vegada al mes, dels diumenges anar a passejar, o unes altres persones que quan pugen a l'ermita pues, bueno,
entren a fer la visiteta.
I passegen. I clar, l'altre dia un xiquet me dia, però és que les fonts no estan massa bé. Jo dic, a veure, és que el personal que tenim allí, les dues persones que tenim habitualment, que són treballadors de l'Ajuntament, funcionaris, resulta que tenen que, a banda d'enterrar i desenterrar i de fer pues, traslados, a banda tenen que replegar totes les corones, després tenen que buidar els puals que n'hi han de fem, tenen que, bueno, és moltíssim treball.
Són dues persones per a tot el cementeri.
Sí, i són 48.000 metres quadrats el que té el cementeri de Vila-real. És que és un cementeri molt gran, que té molta zona jardinada i que, a més, que té molts anys. I aquest és el gran problema.
En el 2017 se va fer una remodelació de 620 unitats.
Sí. Sí, era el perímetre, que era una de les que van dir, pues a ver, què és lo que poden fer, no? I el que van pensar era això, pues aquelles concessions que ja havien acabat, que ja tenien els 99 anys complits, van fer l'expedient i totes aquestes se va publicar. N'hi ha gent que la va renovar la concessió, els altres no, i esos, els restos van a l'osari comú, però que també vull dir així que no se tiren ja abans, sinó que van dins d'una bossa, van etiquetats, però que van a l'osari comú. I el que van fer era es començar a reparar el perímetre. I afortunadament això bueno, ha donat una certa dignitat, perquè tu ara veus allò reparat i ja no tens queda part. I
a més, dona tristesa
tindre les casetes, que jo li dic casetes,
sí, és, sí, sí, el nicho,
el
sí.
Nicho, que com, claro, com que ja són majors i la família ha anat faltant, pues ja es veu, si està deixat, et dona llastimeta passar, sí. Preferim veure-ho tot arreglat.
Sí, sí, i de fet, quan aplega, per exemple, a Tots Sants, s'intenta per part del personal, sí, del cementeri arreglar-lo i bueno, pues, per a aquelles persones que no,
perquè ho he vist, eh? He vist com els nichos que no estan tan arreglats perquè les persones són ja molt majors, com els propis funcionaris, intenten, sí, tindre-ho de la forma més digna possible.
Dona des d'ací
un agraïment
grandíssim, perquè
això no és obligació d'ells, eh?
Efectivament, i a més és que en aquest cas tant Rafa com Paco, uh-huh, que són els dos, però Rafa és el responsable, és el jefe, i tracta a totes les persones en una amabilitat i se preocupa. I, bueno, jo crec que a vegades jo dic, és que te ficaràs mal, perquè bueno, però... no pots assumir... ahir, per exemple, n'hi havia un enterro d'un xic de 18 anys, sí, sí. I el vaig cridar perquè jo sé que ell això
patís
li afecta.
Molt. Clar.
I bueno, pues és que no és lo típic d'un funcionari, però és una persona que se creu la tasca i de fet a mi pràcticament no me venen queixes perquè ell ha resolt la situació, i quan no la pot resoldre me crida i me diu: "Este, jo ja no sé què puc fer."
Però ja quan la cosa quan ja la no sap per on
i això per a un concejal és importantíssim.
De fet, li agraeix molt que s'ha vingut i mos ha explicat tot això, perquè és molt important per a les nostres vides saber on descansen els nostres avantpassats.
Sí, sí. I Rafa, la primera vega que vaig estar en ell i vam passejar, i me dia: "És que n'hi ha que pensar que n'hi ha molta gent important que la ciutat les rendís homenatge, però i l'altra gent que és gent normal, però que és la que ha construït la ciutat?"
Hombre.
I això està així. I clar, jo ho vaig mirar des d'esa una perspectiva diferent, perquè és cert que ara la gent més jove, i en aquest cas jo encara que ja no sóc tan jove, però influïda potser perquè ma mare sempre me dia que les coses n'hi ha que fer-les en vida, i una vegada que se mor, pues ja està. I de fet... els meus pares descansen en el meu poble però clar, la seva memòria, i hi ha alguna persona que ha vingut allí a dir-me: "És que jo no puc..." Jo dic: "Mire, fiques un retrato propet i vostè fica-li les flors i parle tots els dies si precisa, perquè l'espírit dels que se'n van està en nosaltres i viu en nosaltres. Ixa és la grandesa, i els que som cristians tenim ahí que o per lo menos és lo que jo sempre he volgut creure, no?
Claro.
Que Jesús dia que el reine està sí, el reine no està, que no el busquem en un altre puesto, que lo que tenim que fer, que tenim que ser, no tenim que intentar no deixar una disputa a mitges, que tenim que reconciliar-nos el que està al costat, que tenim que estimar i que tenim que dir-los al que estem al costat, tenim que dir que val la pena, que estàs ahí, que a vegades el dia a dia la pressa fa que això no ho fem. I se ves que a lo millor no dones, i se ves que a lo millor que... O ese apretó de mans que t'has deixat... Això
és... Pues jo això li diria a la gent, que si li oblida, que de vez en quan pega una volteta per el cementeri i pense que els que ara tenen al seu costat pot ser demà no el tinguen.
Pues sí, i per això.
Rosario Royo, m'alegre molt que hagi vingut. Bueno, fins el pròxim dia.
És un tema que a lo millor per inici de l'any, però és que crec que la cultura de la mort és algo que la tenim que tindre present, perquè és importantíssima i perquè que tots són finitos i que no sabem quan ni com ens aplegarà.
Per tant, ara, i seria.
Tenim que tindre el cresol encès tots els dies, perquè no sabem quan vindrà.
Pues aquestes parauletes ens despedim hasta la pròxima. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies i feliç any, i estimar-nos, que és el que toca.
I tant, i tant.
From me. Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Eutens ben provet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
You have my heart, it will never be worth apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. 'Cause in the dark, you can't see shiny cars. That's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together.
I Borriana es comença lo que seguiria el I Know, pues amb l'hora falles ja, perquè ahir van inaugurar el manifest de les regines falleres del 2022 de Sandra i de Anna, i per això avui tenim amb nosaltres a la regidora de falles i també presidenta de la Junta Local Fallera, Sara Molina. Bon dia, Sara.
Molt bon dia.
Fixes vostè, no?, que l'any passat xerraven vostè i jo, no?, de les ganes que teníem de tornar, i ara pareix que un any nou, vida nova, i es comencem, no?, a aquest canvi de cicle, no?, faller, que per fi deixarem pues, a Elena i la seva companya, que ara no me recorde del nom de la que era Regina Infantil del 2020, pues, pareix que s'obriga una nova porta, no?
Sí, la veritat que sí. Ja a finals de l'any 2021 vam poder despedir-nos de l'Eina i de Júlia, uh-huh. i a continuació, el dia següent, vam fer la proclamació de Sandra i Anna. Sí que van quedar que no es feia per temes de temps i d'agendes, no es podia fer l'exaltació com sempre a novembre. Pensem que les falles les van celebrar en octubre, era inviable i, vamos, impossible poder celebrar l'elecció i l'exaltació des del mateix any. Però sí que és de veres que en temps rècord han preparat tota la indumentària, tant de les noves reines com Sandra i Anna, i les Corts d'Honor. Ahir van poder inaugurar i fer manifest on tot el poble podrà veure esta indumentària, i ja la setmana que ve les exaltacions podran estrenar estos vestits i serà el principi del seu regnat.
Sí, a més són unes teles que bé, que ja van anunciar, no, també quan van ser elegides, que van anar pues, a lo que seria l'empresa i professional tan emblemàtica, no, en el món faller, Vives i Marí, no? I elles mateixes, pues, Sandra i Anna, van escollir el seu color, no? I que a més inauguren, diguem, un bordat, un brocat, que sols lluiran elles, no?
És una història molt bonica, la del dibuix. El dibuix que s'estrena en guany és el dibuix Tres Corones. Mm. Allà per el mes de juny, juliol, quan encara no sabien si anàvem a celebrar falles, la família Candau me crida un dia i me diu: vine que anem a ensenyar-te una cosa. M'ensenyen un dibuix, dic: això què és? I diu: és el projecte final de carrera del nostre fill, i ha fet Belles Arts i el TFG. És un dibuix per a una tela de fallera. Si et pareix bé, ell vos la regala a l'Ajuntament.
Que bonic.
Que va ser perquè després, pues, parlant en telars i parlant en professionals, van dir que que el regal és molt important el que ha fet, perquè té un treball de molts mesos darrere. Està ben contentíssim l'empresa que l'ha pogut dur a terme, que és Vives i Marí, en el treball. Li va donar l'enhorabona perquè va dir que era un treball molt, molt ben fet i ha lluït en les teles ahir una barbaritat. Però el bonico d'esta història és que, ja t'he dit, que això va ser el mes de juny i juliol quan no sabíem ni quan anàvem a celebrar les falles. Celebrem les falles, abrim el pla d'inscripció per a les reines falleres i Manuel Candau, el creador del dibuix de la sort, que estrenarà el seu dibuix, la seva germana, que és la reina fallera de Burriana.
Fixa't, no? És tot com un cercle que es tanca, eh?
Sí, 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 perquè a vegades me diuen, ai, l'ha fet el germà? Dic, sí, però és que el germà el va fer un any abans, perquè aquest projecte vas començar ara fa un any que vas començar el que és el seu projecte final de carrera, el que el germà no es podia imaginar que tindria el privilegi de que no només el seu dibuix el pogueren lluir les reines falleres de Burriana, que per a ell somni, si no es queden més, dona la casualitat que l'estrenarà la seva germana.
Sí, que bonico, no? La veritat és que, com vostè bé diu, no? En aquest manifest que es va inaugurar ahir, no? En el Centre Cultural de Caixa Rural Borriana, pues vam veure finalment, no? I esos colors que han elegit tant Sandra com Anna, que són meravellosos, no?
Sí, la veritat que enguany poquet han pogut triar, perquè van tindre que adelantar, ja t'he dit que en dos mesos han elaborat tota la indumentària, sí que és de veres que una vegada van dir, mira, estos són els fons, han tingut que anar a començar a demanar sedes ja, es van encantar, i elles sí que s'han triat fil a fil, cada flor, cada metall, cada de lo que és el traje principal. El segon van dir, a nosaltres ens han agradat estes, elles es van enamorar, també, i no han tingut cap problema. Però sí que he de dir que en la seda principal, en el Tres Corones, ha sigut elles que han triat cada flor i cada detall del traje de quin color i de quin metall tenia que ser.
Sí, a més també també van veure, no?, els trajes de les que formaran part de la seua cor d'honor i com no de la figura, no?, de la dama de la ciutat, que sempre també és diferent a la resta de localitats, no?, de falleres.
Sí, i a mi em sempre molt l'atenció quan anem a altres poblacions perquè es pregunten un poble que fa falles i diem és que és el traje de Burrianera. No? Burriana és el de l'època modernista i creiem que en Burriana pues, tenim tant d'edifici modernista, tant de patrimoni modernista i per què no mantindre aquests trajes i que de quina millor manera que acompanyarà la nostra reina fallera. I sí que aquí viuen l'atenció. I sí, ahir se va inaugurar també en aquesta exposició els trajes que duran les dames de la ciutat i les distintes cors d'honors de tant d'Anna com de Sandra.
Sí, i a més, per no desgranar tampoc massa per a que la gent pugui anar a veure'ls, no? Perquè està obert a tot el món ja des de fa molt de temps. Es va decidir per aquesta posta per a que tota la ciutadania poguera contemplar, no?, la indumentària que lluiran pues, les seues representants falleres.
Sí, es va inaugurar el 2016, però i bueno, per aquell entonces jo no era regidora, perquè estava en junta local i pense que va ser una aposta guanyadora. Estava la meva companya Lluïsa Montferrer i en guany ahir li agraïa que la Caixa Rural es deixen els seus salons per a poder fer este manifest, però sí que és de veres que en guany més que mai, perquè eren estos manifests en els domicilis de les reines. I imagineu-vos en la situació que estem vivint com tantíssima gent passar per dins d'un domicili. És impensable, no s'haguera pogut fer este manifest. Entonces, ahir més que mai li donava les gràcies al president de la Caixa Rural per deixar-nos aquests salons i fer possible que les reines puguen ensenyar a tot el poble els seus vestits.
Sí, Sara, diguem que el manifest així als nostres pobles del voltant, no? Perquè no tan sols es queda a Borriana, sinó molts pobles pues, aposten per aquesta exhibició de la seua indumentària. I clar, ahir a Borriana, aquesta setmana, pues, és la setmana gran del manifest que tot el món va a veure pues, esos trajes, sobretot les que són primeres, les falleres, no? Les que es comencen ara. No sé si sap vostè si la gent, per culpa de la Covid, ha decidit no fer aquesta tradició tan emblemàtica i arraigada a la nostra tradició, com ho estan gestionant la resta de comissions falleres?
Sí que, bueno, n'hi ha, a banda de la Covid, conforme bé has dit, sí que hi ha moltes falleres que venen de l'any 2020. El 2020 van repetir, bueno, no es van poder celebrar les falleres, es van celebrar a l'octubre del 2021 i moltes comissions han optat perquè per aquí aquestes falleres siguin també les representants del 2022. Clar, no tenen vestits nous yeah. i no els exposen. En la resta de comissions que ha renovat càrrecs, sí que em costa que continuaran exposant els seus vestits i qui espere que esta setmana continuï havent pues, la tradicional visita de casa en casa. Van tindre reunions presidents el divendres passat i van dir que no obliden que continuem en una emergència sanitària, que n'hi ha que tindre totes les precaucions, que a banda de visitar les cases sempre n'hi ha baix a convidar, que pensem que mentre no ens llevem la mascareta estem protegits, que intentarem organitzar-ho d'aquella manera que la mascareta no es la tinguem que llevar en cap moment. Jo pense que les falles són conscients, però no han volgut oblidar-se de lo important que és per a una fallera i sobretot per lo important que és per al comerç i l'economia del nostre poble esta setmana del manifest i sí que n'hi ha moltes falles que continuen fent-lo.
Pues així no m'agrada, no? Perquè la veritat és que és una setmana molt de festa ahir a Borriana i que bé, el desenllaç serà aquesta exaltació que tindrà lloc el proper dissabte. Primer serà la Regina Fallera, Sandra, i després serà la Regina Fallera infantil, Anna, que farà diumenge la seva exaltació amb totes les seues companyes. Com serà? Perquè, clar, nosaltres sempre hem visualitzat un teatre per allà replet de gent, totes aquestes escalinates meravelloses que té aquest teatre, no?, omplint-se de totes les representants de les comissions falleres. Serà diferent? Jo imagino que molta mascareta, molta prudència, no?
Sí, hem treballat, com penso que des de que vaig entrar en la regidoria de falles hem remodelat tots els actes, ens hem acoplat tots a les exigències sanitàries i sí que n'hi ha alguna que altra variació. Com bé has comentat, aquell escenari replet de falleres no és possible, no seria aconsellable. Sí que és de veres que totes les comissions pujaran a l'escenari, es ficarà a la banda totes les falleres de Borriana, però a l'escenari només es quedaran les falleres majors de cada comissió. Uh-huh. Ja hem adequat el que és l'amfiteatre del teatre per a la resta de cors d'honors de les comissions de Borriana. Així que l'escenari, malauradament, perquè aquest escenari és envejable, que totes les falleres de Borriana pogueren estar allí assegudes, però només estarà la reina, la seva cor d'honor i les falleres majors de les 18 comissions de la ciutat.
Per tant, tan sols el públic seran les falleres i la resta de corporacions municipals que vindran d'altres parts, no?, de la Comunitat Valenciana.
Estan confirmant-nos i que és de veres que hi ha menys pobles que altres anys, però sí que estan confirmant prou, estan confirmant juntes locals i algunes poblacions veïnes que volen acompanyar les nostres reines, cosa que jo estic contentíssima. I sí, no tenim de moment restriccions en l'aforo del teatre, com que de moment anem al 100% d'aforo en el que és la platea i en l'amfiteatre l'han destinat per a les cors d'honors de les falles de Borriana. També hem estat intentant estudiar l'acte per poder agilitzar el que siga més curt, quan menys temps en un lloc tancat, per molt que duguem mascareta, també és recomanació que siga més curt i estem estudiant en eixe guió per a fer-lo algo més curt l'acte i pense que així serà. I treballar per acoplar, per no parar i acoplar i tots els nostres actes a la situació que estem vivint, però no ens hem d'aturar, hem de continuar, perquè les falles és el motor de moltíssimes coses a Borriana i no podem parar-les a que això passi, hem de continuar i en això treballem. Hem treballat i en això estem treballant i en això treballarem.
Contarem amb la presència de les representants tant de València, Alacant com Castelló?
Sí, Alacant i Castelló s'han confirmat ja les dues exaltacions. València, per agenda, sí que ens ha confirmat el dissabte. El diumenge està a veure si ho pot solucionar i pot acudir en que siga a fer la salutació a la nostra reina fallera, però sí, les tres províncies estaran acompanyar-nos en les exaltacions com tot el sant.
Doncs Sara Molina, regidora de Falles i presidenta de la Junta Local Fallera de Borriana, tan sols ens queda donar-nos la cita, no? Perquè és veritat que també abans d'entrar en aquest teatre per allà, diguem que es reunissin davant de les portes de l'Ajuntament de Borriana i totes juntes en desfilada, no? Van fins a aquest teatre i jo crec que és tot un meravellós espectacle, no? De la nostra tradició, de ixe art en ixa indumentària fallera que jo recomanaria anar a veure, no?
Sí, jo el recomano i he de dir-te que era algo que ens donava por de la quantitat de gent que va veure el desfile, però era algo que no podíem suprimir, perquè pense que és de lo més bonic de la nit, uh-huh. I el que han fet és fer el recorregut més llarg per a que la gent puga veure les xiques sense aglomeracions, que és l'important, n'hi ha que cuidar-nos, o sea, que el que estava dient, no? N'hi ha que treballar per poder fer els actes, però de la manera més segura. Doncs abans hem anat pel carrer Sant Vicent i enguany fem carrer Major, Raval i carrer Encarnació, fins al Teatre Pallà, és la volta inversa a l'ofrena, uh-huh. Per a que n'hi haga molt més lloc per a que la gent pugui eixir al carrer en tota la tranquil·litat i en tota la seguretat i pugui veure el desfile i veure les nostres reines, les seues cordones, les falleres majors i cordones de les falles desfilar. I la banda de música, que és molt important, que també estarà, i la colla de dolçainers, que estaran acompanyant-nos en eixa desfilada, perquè la música és part important de la festa.
Home, no hi ha falles sense música darrere, no? Sense una banda de música o una xaranga que les acompanye. Doncs bé, regidora Sara Molina, com sempre, moltes gràcies per haver-nos fet un huequet, no? en aquesta setmana tan difícil i sols els desitge pues, que gaudisquen, no? Sobretot a Sandra i Anna d'aquesta nit tan especials com a reines falleres de la localitat de Borriana del 2022.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i ens faré aplegar la vostra salutació a Sandra i Anna.
These fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the world has took its part, when the world has dealt its cards, and if the hand is hard, together we'll mend your heart.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mother Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mother Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Si
una orquesta tuviese que hablar de los dos.
Bueno, una notícia d'última hora, i és que l'Hospital Clínic de València busca voluntaris per a l'assaig clínic de la vacuna DIPRA contra la Covid-19. Per a participar en l'estudi, els voluntaris han d'haver rebut almenys una vacuna o haver passat el Covid-19 en algun moment. Les persones interessades han d'emplir un formulari i enviar un correu electrònic a evavacunacovid.hcv@gva.es. Una vegada es reba l'autorització per iniciar l'assaig, que està previst per aquest mes, es contactarà amb els voluntaris per explicar-los amb detall en què consisteix aquesta fase. Des del centre, recorden que els voluntaris és una figura clau en qualsevol investigació mèdica, ja que permet seguir avançant un projecte tan ambiciós com el desenvolupament d'una vacuna contra la Covid-19. Maria, seran 3.000 voluntaris en 15 hospitals. Vaja. I en cas de rebre aquesta autorització i preiniciarà aquesta fase quan ja tinga, això com dic, 3.000 voluntaris i 15 hospitals. Cal dir que els voluntaris no cobren.
No cobren.
N'hi ha gent que a voltes ha preguntat aquestes coses. Bueno, doncs no cobren. Es paguen doncs, el desplaçament i poc més, si tenen que vindre d'algun lloc. I vamos, doncs, allò de que, com, no sé, doncs el menjar o el desayuno, l'esmorzar, però poc més. Això se fa bueno, doncs com un bé social. Hi ha gent
una forma
que,
altruista,
clar,
no? D'ajudar.
Hi ha gent que contribueix al benestar de la humanitat d'aquesta manera. Fent ensatges clínics. Arribem a les dos, no, Maria?
Sí, estan tocant ja les campanes, no?, que sempre se colen en aquests micròfonos, no?, de Ràdio Vila-real. Com ho tenim tot obert, pues és el que n'hi ha, és com que tinguerem el carrer així dins del nostre estudi.
Pues sí, les dos del migdia, ja saben, demà ens retrobem a les dos en tots vostès, dos horetes, i ara no se'n vagin, per què? Pues perquè entra el nostre company Javi Mata a parlar-los de lo que va estar ahir el partit i ese famós empat, com sempre diem nosaltres, que no havia mano, que miren bé, que allò no estava i que no havíem tocat el baló. En fi, demà ens retrobem.